Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 31 de maig del 2026. Avui El Suplement Tertúlia, amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Avui diumenge, que a partir de 11:15 us saludarem des de l'Aneda Olímpica per celebrar el 3CAT en viu. Entrevistarem junts per primera vegada, perquè sempre van per separat pel món, els 5 presentadors de l'Està Passant: Queco Novell, Núria Marín, Natza Ferrer, Òscar Andreu i Jair Domínguez, plegats avui al Suplement per celebrar el 3CAT en viu. Vindrà també la Marta Torné i el Tomàs Molina. Xerrarem amb una gran representació de la casa nostra, el Dani de la Orden, el director, la Paula Amàlia, l'Albert Ribalta i el Marc Rius, alguns dels actors d'aquesta sèrie amb segell 3CAT, i també tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, avui recomanant, com sempre, restaurants i pantalles. Avui un suplement a partir de 11:15 per celebrar aquest 3CAT en viu a tocar del Sant Jordi. Fins la 1 del migdia. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a 12:15. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia. Doncs aquesta hora és notícia que a França la celebració de la Champions ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un dels quals està greu per un traumatisme cranial. És el balanç d'aquesta nit que ha convertit París en una batalla campal després de la victòria del PSG ahir contra l'Arsenal. Els aficionats van sortir als carrers fins i tot abans del final del partit i van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de tensions, prop de 300, es van fer a la ciutat de París, on més de 20.000 persones van seguir la final que es feia a Budapest. La van seguir des de pantalles gegants als Camps Elisis. També hi va haver aldarulls en una quinzena de ciutats franceses. El ministre de l'Interior ha qualificat de violència inacceptable, però ha admès que estaven previnguts davant d'aquests fets. La policia va desplegar més de 20.000 agents per tot el país, la majoria a la capital, a París, per evitar que repetissin els aldarulls que també hi va haver l'any passat. Aquest vespre, al Camp de Mar de París acollirà la festa de celebració amb els jugadors del PSG i abans també rebrà l'Elisi el president, el rebrà en els jugadors el president francès, Emmanuel Macron. A casa nostra, els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària han suspès les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre que es fa la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà als docents dilluns al migdia, i una consulta que es mantindrà oberta fins al dijous. Hauran de decidir si aproven o no el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar també al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ho defensava. Defensava ahir aquest preacord a Catalunya Ràdio.
És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
Els ministres de Sumar apugen el tro contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta, diuen, té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però també reclamen a Sánchez que mogui fitxa.
Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado, con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
I de la plana internacional, els colombians estan convocats avui a les urnes per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'Esquerra de la història de Colòmbia. Els principals candidats són el líder de l'Esquerra, Iván Cepeda, de la dreta, Paloma València, i de l'ultradreta, Abelardo de la Espriella. L'Esquerra busca conservar el poder i la dreta radical promet seguretat davant l'augment de la violència. I el director general de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries. En una compareixença, al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'OMS al país africà.
L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
I més qüestions. A casa nostra, milers de persones han participat en la primera jornada de 3CAT en viu que s'ha fet a l'Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona. El públic ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes.
Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
El primer cotxe del foraster.
Bueno, primer he anat en bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en kayak.
I hem fet jocs.
I hi ha una foto amb el Tito.
La festa continua avui, també a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El programa El Suplement s'emet en directe des d'allà, al migdia. També es podrà veure el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. I a la plana esportiva, el PSG, com dèiem, s'ha proclamat per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes després de la lesió. La cursa llarga, volem dir, avui serà amb Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole. Pel que fa al temps, dia de dues cares ben diferenciades en aquest tram final del mes de maig. Sol i calor fins al migdia, amb nuvolades al Pirineu i refrescada a la Vall d'Aran. Poden començar a caure ruixats al Ripollès i serà al llarg de la tarda que el plourà a moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb tronades.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
La preadolescència és una etapa fonamental del desenvolupament humà. El cervell recull tot el que ha anat aprenent, les experiències que ha viscut de la infantesa, des del naixement fins als 8-9 anys, i a partir d'aquí comença a preparar els canvis del que serà l'adolescència. No és una adolescència pròpiament dita. I aquí és molt important tenir en compte que els preadolescents no són encara adolescents i, per tant, no els hem de tractar encara com a tal ni hem d'afavorir que es comportin, que parlin o que vesteixin com a adolescents. El que està fent el seu cervell és preparar tots els canvis intensos que viurà durant l'adolescència. I això el que necessita és l'acompanyament emocional no sobreprotector del seu entorn.
Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit el doctor en Biologia David Bueno. Diu la psicòloga Elisenda Pasqual que l'etapa dels 7 als 12 anys és l'etapa del no retorn, quan els fills s'adonen que ja no hi ha marxa enrere en la infància. Assegura Pasqual que és una etapa encara molt invisibilitzada, però que és essencial perquè els infants comencen un camí cap a la maduresa en el que diran adéu al nen o nena que són. I per parlar-ne, obrim l'Escola de Pares. Ens acompanyen...
Elisenda Pasqual, psicòloga de criança respectuosa, autora de Amor de piel adentro, Criar i jugar, Maternitat invisible i L'ombra de la Clara, i psicòloga de la sèrie Això no és Suècia. Sentirem també el doctor en Biologia David Bueno, els testimonis de la Gemma, el Xavier, l'Aleix i la Guida. Sentirem el Sergi Vives perquè les seves bessones van cap a l'edat del no retorn. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, l'etapa del no retorn a la infància. Adéu, infància! Adéu, Elisenda Pasqual, benvinguda.
Bon dia.
L'etapa del no retorn és una etapa, dius, frontissa, no?, entre la infància i l'adolescència, i cada nen o nena la viurà diferent segons el seu caràcter, no? Tu proposes viure aquesta etapa com una oportunitat i apuntes 5 conceptes relacionats. Primer, la regulació. Jo em segueixo encarregant del que et passa, sóc el far en la teva tempesta, i et corregulo perquè en el futur ho facis tu sola. Segona, la presència. Jo estaré sempre al teu costat perquè no et sentis sol o sola. Tercera, la confiança. Veig que t'estàs fent gran i que cada vegada tens més habilitats per gestionar, afrontar tot el que passi. Quarta, l'autonomia. Cada vegada tens més habilitats i recursos i jo et dono permís perquè experimentis amb ells. I cinquè, les pantalles. Jo m'encarrego que em facis un bon ús.
A veure si és veritat.
Sí, Elisenda Pasqual, què passa en aquesta etapa del no retorn a la infància?
Mira, és una etapa, a mi m'encanta, perquè moltes vegades posem molt d'èmfasis en la infància, primera infància, 0-7, i després ja ens preocupa l'adolescència, no? I jo sempre dic que l'adolescència és una infància reviscuda, però és que l'adolescència no comença fins que s'acaba la infantesa, per tant, donem-li temps a aquesta infantesa per créixer. A partir dels 7 anys, 7-8 anys, no?, és el que Piaget deia que començava l'etapa de les operacions concretes, això vol dir que el cervell de l'infant comença a madurar cap a una direcció on aquest nen i aquesta nana comença a comprendre tot allò que és abstracte i que amb l'infant li hem d'explicar, per exemple, el temps, no? Si queden 5 minuts, li hem d'aixecar 5 dits, no? Li hem de posar un rellotge de sorra. A partir d'aquesta etapa, el nen i la nana comença a comprendre la dimensió menys tangible de la vida, comença a aprendre l'ètica i la moral, comença a comprendre aquesta dimensionalitat del temps, que el temps no és kairos, sinó que és cronològic també, bueno, són els dos, però també hi ha el cronològic, no?, que hem de fer tard, que hem d'anar amb presses, que... I tot això fa que aquests nens i aquestes nenes arribi un moment que comprenen la direcció de la vida, no?, perquè no som Benjamin Button, nosaltres no anem cap endarrere, nosaltres anem cap endavant, no? I aquesta direcció de la vida fa que, en funció d'aquest temperament infantil, veiem, pues, criatures que amb 9 anys ja volen ser adolescents i potser nens i nenes que amb 11 o 12 encara estan massa enganxats amb etapes prèvies, amb regressions a la infància, no? Llavors és una etapa molt curiosa, molt heterogènia i que implica molta afinació per poder-la acompanyar bé.
Tu dius que és com el primer dol amb consciència que tenen, no? I ells viuen un dol... Però nosaltres també.
També,
també. També, no? Adéu al nen, adéu,
sí.
Adéu.
No, i que a vegades també es pensa, no?, que quan els nens són més petits o més petites és més fàcil, no?, aquest acompanyament, fan més cas, estan encara sota més la teva ala, pots decidir més, que sí, que tens raó, i és que és així, però que la llei de la vida és que, no?, com diu aquell poeta que no sé qui és, que sempre surt per xarxes, és que els fills i les filles són fills de la vida, no són fills teus, no? I per mi aquest també és aquest dol, no?, de les mares i dels pares, de deixar volar, de deixar anar cada vegada més amb aquesta confiança, amb l'autonomia, amb aquesta corregulació i de dotar els infants de recursos perquè arribarà un moment que realment volaran sols i soles i tu hauràs de confiar que has sembrat pues, aquelles llavors que potser creixeran o no però que estan sembradetes i que has fet la feina. No?
Com podem identificar que ja estan en aquesta etapa i que estan on han d'estar, no? Que no estan massa avançats, que no sigui precoç, o que s'estan agafant a la infantesa com jo no vull créixer, no?
És complicat, i sobretot perquè avui en dia tenim molt el fenomen de la hipersexualització, no? On estem normativitzant conductes, estem normativitzant formes d'expressió, roba, complements, maneres d'estar, no?, que no són o no haurien de ser, des del meu parer, pròpies de la infantesa, com deia el David Bueno a l'entrada del programa, deien, no són adolescents, no hem de propiciar ni que es comportin, ni que es vesteixin, ni que actuïn com a adolescents. adolescents perquè és que no ho són, no? Llavors, clar, a mi quan una família me consulta em diu és que la meva filla està adolescent total, dic, quants anys té? Diu, 8. Dic, no, no, adolescent total, no tens ni idea del que és l'adolescència, no? O sigui, amb 8 anys està en l'etapa del no-retorn. Què vol dir que una nena o un nen amb 8 anys vol ser adolescent? Que està en aquesta etapa del no-retorn i que ja ens està donant una informació que és un infant que vol anar molt ràpid, que vol créixer molt ràpid o que vol ocupar un lloc de força.
Que és diferent, però jo m'he trobat en molts casos de gent que em diu ja està adolescent i té 9. És a dir, aquí ens estem confonent una mica.
Molt, clar. L'adolescència són uns canvis sexuals, no? Són uns canvis a nivell hormonal, endocrí, metabòlics, que fan que les característiques sexuals secundàries dels nens i de les nenes es desenvolupin. I això és el que ens marca l'etapa de la pubertat i l'etapa cap a l'adolescència. Si la teva filla o el teu fill no té característiques sexuals secundàries desenvolupades, és que no ha arribat ni a la pubertat. No, llavors no pot ser adolescent, no? El que passa és que està en una etapa de no retorn, pot ser amb un peu a l'accelerador massa fort i aquí s'haurà de regular.
Avui a l'Ofici d'Educar, l'etapa del no retorn a la infància.
Ja no soc tan petita,
L'etapa del no-retorn és una etapa de transformació molt potent a la maduresa. Elisenda Pascual.
Marta, benvinguda. Hem escoltat pares i fills que estan en aquesta etapa.
Sí, mira, ara escoltarem la Gemma Sánchez. Ella ens explica què li fa por del fet que la seva filla, que té 10 anys, es faci gran.
Crec que bàsicament el que em fa por és que jo no estigui preparada mentalment per aquesta nova etapa, perquè fa la sensació que el temps passa tan ràpid que de cop i volta veig que té 10 anys i aquesta rapidesa temporal és com si el meu cervell no la pogués assumir. Després hi ha una altra cosa que també em fa por, que és com l'afectarà tot aquest món digital, de tantes pantalles, de lesia, en la seva adolescència i la seva joventut. Ara, evidentment, té un ús controladíssim per part nostra de tot això, però quan ella tingui l'edat de gestionar-ho sola, penso ho sabrà fer, no sé. I després parlaria d'aquesta por meva, com viuré jo el dol quan vegi que s'ha fet tan gran que ja no ens té nosaltres com a referent, sinó que és més aviat el seu grup d'iguals el que per ella passa a tenir més importància. Tot i que aquests sentiments també estaran barrejats amb altres com l'alegria, el goig i la il·lusió de veure totes i cada una de les seves etapes vitals i ens sentirem orgullosos de veure-la créixer i saber que en part hem tingut alguna cosa a veure amb la seva manera de veure el món, d'entendre el món. I confio que el vincle i la bona relació que hem fet créixer durant la seva infància es mantindrà al llarg del temps, per molt que creixi.
Ahir podem escoltar també el Xavier Bartrolí. Ell és pare de dues nenes de 7 i 11 anys i ens explica com viu que les seves filles elles es facin grans.
Em preocupa si la meva responsabilitat com a pare, com a pares amb la meva parella, haurem sigut capaços de donar les eines, no?, perquè es vagi fent gran i perquè arribi a l'adolescència, doncs, amb una sèrie de valors i de prendre uns límits, conseqüències d'algunes accions, de manera que cada vegada, no?, va tenint més autonomia i especialment a l'adolescència, doncs, sàpiga tenir aquests recursos per en una època on es busquen molt els límits, doncs, que pugui saber de no traspassar-los, no? Una altra preocupació seria en aquesta etapa del que és l'adolescència, on no és descobrir-se un mateix o una mateixa, no? La nostra filla gran, i també anar trobant aquests límits, que la manera que ho pugui fer sigui saludable i que no s'allunyi massa, no? Que després ella, entre cometes, m'utilitzi com a recurs, no? O sigui, que no desaparegui. Suposo que és un altre temor o fantasma, no sé com dir-ho, doncs, que també està allà, no?
I ara escoltem els fills. L'Aleix, d'11 anys, respon a tres preguntes. Què li agradaria dels nois més grans? Què li fa por de fer-se gran? I què no vol deixar de fer quan era més petit? I també què demanaria als pares?
Una cosa que m'agradaria fer, que fan els nois i noies grans, és conduir. També, de fer-me gran, em fa por la responsabilitat de cuidar els meus fills, de que no els hi passi res i de que no els hi facin res. Jo no vull deixar de jugar, perquè és una cosa que fan els nens petits, els adolescents ja no tant, i crec que els grans ho haurien de fer més. I jo no els hi demanaria res als meus pares, perquè penso que em cuiden prou bé i em tracten bé.
I escoltem també la Guida, de 10 anys. Què l'atrau i què li fa por de fer-se gran?
Jo, quan sigui gran, una cosa que no voldria deixar de fer és jugar, perquè trobo que, per exemple, l'escondite, el pilla-pilla, el veo-veo, són jocs que la filla al cap són entretinguts. I si vas al cotxe fer el veo-veo, quan estàs avorrit, doncs és guai. També m'agradaria anar a la disco, perquè deu ser xuli anar amb les amigues, anar a fer un superet, després anar a la disco, ballar, i podria estar guai. Una cosa que em fa por de fer-me gran són els estudis de la universitat, perquè tinc por de no entendre res, de que ho expliquin massa ràpid o que no entengui, o el carnet de conduir, que no em surti bé, i això em fa una miqueta de por. I als meus pares els demanaria que m'expliquessin millor les coses i més clarament, perquè, per exemple, si jo pregunto què és el motor, que no em diguin és una part del cotxe, perquè sé que és una part del cotxe, però per a què serveix, on està, de quin color és, i això. Adeu!
Ah, gràcies, Marta.
A vosaltres.
A vegades els pares són molt pesats.
L'etapa del no retorn és on es construeix el caràcter. Elisenda Pasqual.
Avui, a l'etapa del no retorn de la infància, amb la psicòloga Elisenda Pasqual, preocupació, valors, pors, desitjos, alegries, no deixar de jugar, anar a la disco i el carnet de conduir.
Oh, carai, quines preocupacions, m'encanten. Jo t'ho tenia de similars, també, t'he de dir, quan els escoltava.
Tu parles de la importància, com a adults, de ser conscients que són en aquesta etapa, no? I a com acompanyar-los, no? Com obrir espais de conversa, no? Per acollir totes aquestes cosetes, no?
Fixa't que quan parlaven les famílies, tant la mare com el pare que han parlat, hi havia una cosa que per mi és molt important, I crec que a vegades, quan els explico això, les famílies es queden una mica més tranquil·les, no? Que és a vegades la por de que quan ja no siguin referents, què faran o qui tindran o amb qui s'emmirallaran, no? I jo els hi dic sempre, dic, si nosaltres no tinguéssim els nostres pares a dins, no ens passaríem tants anys fent teràpia per intentar-los treure. És a dir, vosaltres sereu els seus referents, o sigui, conscient o inconscientment.
Per bé o per mal.
Per bé o per mal, no? I això és l'important, és a dir, que no és que els infants es facin grans i s'oblidin de tu. No, no, els infants es fan grans i arribarà una etapa on per naturalesa buscaran referents externs, amb els iguals, amb altres persones adultes, etc., amb les xarxes socials, evidentment, però vosaltres estareu sempre dins. Per això jo sempre insisteixo tant en ser persones adultes coherents, consistents i íntegres. Coherents perquè fas el que dius, la majoria de lo possible, davant seu, consistents perquè les teves respostes acostumen a ser previsibles i regulars, i íntegres, que això és més difícil a vegades de fer, però els infants tenen un olfacte meravellós per això, que és que encara que ningú et vegi, actues amb els teus valors. I aquesta integritat i aquesta coherència, aquesta consistència, si tu la practiques d'una manera diària, com quan et neteixes les dents o quan et prens el got d'aigua al matí, això fa que els teus fills et vegin com un referent i aquesta llavor que té dins seu. I aquesta és la millor medicina pel futur, no?
Tu proposes, per exemple, explicar-los com ho vam viure nosaltres, no?
Sí, jo crec que és ajuda a crear aquestes connexions, no? Per exemple, ahir a la nit jo estava amb una de les meves filloles, té 12 anys. I ella vam anar a buscar menjar fora, vam anar a passejar, vam anar a fer una volta i tenim aquestes estones de complicitat, perquè jo sé que sóc una adulta referent per ella, que no és la seva mare ni és el seu pare. I tornàvem i em deia, ostres, Elisenda, et vull dir que estic molt a gust amb tu quan tenim aquests moments així, no? I dic, clar, dic, que xulo que els puguem seguir tenint, no? Encara que visquem una mica lluny i tal. Diu, sí, perquè m'escoltes i m'ajuda a parlar amb tu, no? I clar, estic en un moment, em deia ella, que és que tot em fa una mica de mandra. Clar, és que ella està transitant ja cap a la pubertat, o sigui, no té la primera menarquia encara, però està al caure. I jo li explicava, dic, ostres, és que t'entenc perfectament, quan jo tenia la teva edat, a mi em passava això, em passava l'altre. I veure reflexada amb la meva pròpia història, amb ella li dona perspectiva, perquè és, ah, d'acord, això forma part d'aquest procés de créixer, això et va passar a tu, que et veig una persona col·locada, que t'admiro, que estic a gust, no vol dir que jo m'estigui tornant l'Ela, no vol dir que em quedi aquí tota la vida, clar que no, no? És el mateix que ens passa a les dones amb la perimenopausa i amb la menopausa, que necessitem a vegades referents que ens ubiquin en aquest moment de desubicació, perquè és el mateix procés de transformació que van patir a la pubertat, no?
I també parles de contes que poden ajudar-nos a explicar aquesta etapa, no? Per exemple?
Sí, utilitzar llibres, sobretot quan parlem de l'educació sexual integral, els canvis dels cossos, no? La prevenció, doncs, de la diferència entre desig i consentiment, els riscos que a vegades tenim por que consumeixin a través de la pornografia, perquè la mitjana de consum esporàdic en aquest país està al voltant dels 9 anys, però sí que a partir dels 11 o 12 anys el consum ja és voluntari. Per què? Perquè el seu procés d'evolució fa que la zona cerebral enfocada a la sexualitat i el plaer genital estigui molt irrigada. Per tant, hi ha curiositat, hi ha desig, hi ha ganes de saber més. I si no els donem informació coherent i correcta, es poden confondre, no?, amb tota aquesta mirada i tot aquest creixement.
Què passa al cervell en aquesta etapa? Sentim de nou David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de Barcelona.
En l'etapa de la preadolescència, el cervell comença a preparar els canvis que es produiran dins la seva estructura. Són canvis físics, canvis tangibles a nivell de connectivitat neuronal. Aprofita per consolidar totes les coses que s'han après abans de les experiències vitals que s'han tingut i es reorganitzen. És una etapa especialment racional. No és per descomptat que no tinguin aspectes molt emocionals, en tenen i molts, però és una etapa més racional del que serà després l'adolescència. S'estan posant aquestes bases del comportament, com si el cervell estigués analitzant i reanalitzant tot el que ha sigut la seva infantesa per anar preparant quins seran els canvis més útils, més importants de la seva adolescència.
El David Bueno ens explica també què impliquen aquests canvis.
Un inici de reorganitzacions del que s'anomena l'escorça prefrontal, que és la que ens permet reflexionar, gestionar les emocions, planificar, decidir de manera racional. Aquesta zona es consolida. Després, a l'adolescència, perdrà temporalment eficiència de funcionament perquè s'estarà reorganitzant, estarà deixant enrere totes les formes de pensar pròpies de la infantesa per poder adquirir les formes de pensar i de comportar-se i de reflexionar pròpies de la joventut i l'edat adulta. Per tant, la preadolescència el que fa és consolidar totes aquestes xarxes per després poder fer aquests canvis. Si a la preadolescència aquestes xarxes no es consoliden prou bé, després l'adolescència serà encara més moguda del que sovint ja acostuma a ser.
Sempre haig de fer el que tu vols.
Por al futur, incertesa, ganes d'autonomia, sentir-se més grans del que són i comportaments preadolescents són les reaccions que poden aparèixer entre els 8 i els 12 anys. Elisenda Pasqual.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, l'etapa del no retorn a la infància, aquests 7 als 12 anys. Elisenda, quins rituals, tu parles de rituals que ens poden ajudar a fer el salt, no? A fer bé aquest salt, no? Que és un salt quàntic,
sí,
no?
Sí, és un salt quàntic, ja ho ha dit el David, no? És aquesta preparació prèvia a fer el salt, ja que el cervell entra en un procés de transformació absoluta, amb una poda neuronal immensa, per convertir-nos en persones adultes, no? Doncs clar, els rituals, o els rituals de passatge, que jo crec que és com una pràctica que hem perdut amb la nostra societat actual i que per això estem tan perdudes les persones, no? Petites, mitjanes i grans. Quan arriba aquesta etapa, és important entendre que els nens i les nenes, no?, tenen aquesta capacitat cognitiva i cerebral per poder pensar-se i per poder veure's amb la perspectiva del passat, no?, per poder començar a construir un relat, un relat autobiogràfic, no?, de qui era, amb què m'he transformat, qui sóc i qui vull ser. Comencen aquestes primeres idearis de qui vull ser, com m'imagino, amb qui m'emmirallo. I tot això s'ha de poder deixar anar d'una manera bonica perquè no ens quedem enganxades amb aquesta història del passat o amb aquests somnis del passat. Llavors, rituals bonics podrien ser, primer que tot, establir espais de conversa amable, no?, aquesta escolta activa amb el teu fill i la teva filla, poder fer una història de qui érem i què hem sigut, poder agafar fotografies i fer un àlbum de la nostra història de vida, de mira quan eres petita, quan vas néixer, en qui et vas transformar, quines activitats feies, amb qui jugaves, què t'agradava, quins somnis tenies, perquè a vegades ens obliden els somnis. I després, en l'etapa adulta, a vegades fent processos terapèutics amb persones, recuperen aquest somni. Ostres, si això jo ho volia fer quan era petita. I mira on estic ara, no? Pues tot aquest camí que ens haguéssim estalviat, si algú ens hagués recordat, sí, que és el que ens frapava i que és el que ens mobilitzava de dins cap a fora, no? Llavors, enquadrar amb algo tangible, com pot ser un àlbum de fotos, com pot ser una carta amb aquest nen o aquesta nena que deixem anar enrere, no? És a dir, algo que sigui tangible i que acompanyi amb aquest nen i aquesta nena amb la seva evolució, amb el seu camí cap endavant.
El 2025, l'Elisenda Pasqual va assessorar l'obra Bèsties, dirigida per Pau Roca, interpretada per Marta Marco, en el que una psicòloga aborda el cas d'una nena que als 8 anys vol que li implantin uns pits més grans i la mare hi accedeix. Sentim-ne un fragment.
No va trigar a descobrir que si volies, podies comprar-los. Els pits.
i va començar a insistir a la seva mare. La Carol era suficientment conscient com per saber que ho havia de mantenir en secret, que no era legal al nostre país. Bé, de fet, no ho sabia amb certesa, però va pensar que probablement no ho era, o que potser era com totes aquestes coses que són tan noves que encara no hi ha una llei que les contempli. En qualsevol cas, estava segura que hi hauria gent que no ho veuria amb bons ulls. I a més de tot això, hi havia el tema del preu. Aquí era molt car. Sí, faríem qualsevol cosa per satisfer les necessitats dels nostres fills. Només hem de veure com ho fem tots ara. Mòbils, tablets, phones, el que tinguem a l'abast. I a més, volem que els nostres fills siguin funcionals en aquesta societat. Per tant, satisfer les seves necessitats és important. I la Lila no es calmava amb el tema, en tot cas empitjorava. De fet, estava començant a angoixar-se de veritat. O sigui que la Carol sabia que havia de continuar investigant.
Lila, 8 anys, necessitats... Diu la mare, cobrir les seves necessitats. I els perills de la hipersexualització.
Sí, recordo molt quan va sortir l'obra i van fer un debat post-funció, la primera que van estrenar allà, La Muriel a Gràcia, que lo interessant és que hi havia famílies que s'havien cregut que era una història verídica. És a dir, això és el que després ens vam posar a reflexionar amb la Marta Marco i amb tot l'equip, de dir, ostres, fins a quin punt com a societat ens hem arribat a pensar que això pot ser veritat. O sigui, quins extrems i quins tentacles té aquesta hipersexualització que ens pot portar a pensar que això podria ser real, no? Doncs clar, fixa't, no?, la diferència i la distorsió de que una mare que vol cuidar i estimar la seva filla sense posar límits, no?, i amb aquesta complaença d'una hipersexualització que amb 8 anys un infant és que no hauria ni de plantejar-se que el seu cos és incorrecte, no? I clar, la ciutat en la que vivim, com que els nens i les nenes s'emmirallen constantment amb cossos que no són infants, perquè tenim dibuixos animats i tenim pel·lícules infantils on els protagonistes i les protagonistes no són infants, són dones i homes amb característiques sexuals secundàries, com tenim, per exemple, la pel·lícula de la Frozen, que ens va agradar molt, perquè per fi una princesa que no necessita un home, però la Frozen no és una nena, la Frozen és una dona, és una jove amb cos de dona i sexualitzat, és a dir, que hi ha menstrua, etcètera, etcètera. Què passa amb una nena que s'emmiralla amb aquella protagonista? Que vol ser com ella. I per ser com ella has de tenir característiques sexuals secundàries, no? Llavors, també què estem donant a consumir als nens i a les nenes que amb etapes infantils comencen a buscar cada vegada més ràpid i amb etapes més precoces aquesta mirada d'un cos que no és el seu, no? Llavors, aquí és on entra la corregulació d'aquests 5 punts que hi ha al principi, no? Sí, pantalles i continguts, això és més complicat perquè hi ha falta de continguts adequats, però després la corregulació de dir, carinyo, això és el que a tu t'agradaria, eh? T'hauràs d'esperar, perquè ara no és el teu moment per decidir què fas amb el teu cos, perquè encara ets petit o ets petita, no?
Dius que una cosa és imitar per jugar i l'altra treure el joc a la vida quotidiana, perquè és ben cert que els nens juguen a ser grans.
Clar.
Amb rols, amb disfresses...
I és necessari que segueixi sent així.
Per tant, aquí no és el problema.
Aquest no és el problema, perquè el joc és un element necessari, importantíssim, per començar a projectar qui sóc, per processar el que em passa a la vida, per integrar situacions que jo visc. Per això les psicòlogues, quan treballem amb infants, utilitzem el joc simbòlic per entendre i comprendre el seu món intern i per transformar a vegades creences que no són adequades. Ara, el joc té unes característiques que el fan propici pel creixement i per la teràpia, que té un marc, és a dir, està contingut en un espai físic, jugues en un espai, no? Pot ser a la plaça, pot ser a casa, pot ser on sigui o al parc, i té una durada determinada de temps. Quan s'ha acabat de jugar, s'ha acabat de jugar. Ara, quin ha sigut el problema? Que moltes vegades hem acabat passant del joc a ser grans, s'ha passat del límit físic i temporal i hem acabat extrapolant aquest joc a la vida. No? Jo l'altre dia portava uns fillols que tinc a l'escola, eren 8:45 del matí, i unes nenes més petites que el meu fillol gran, que té 11 anys, arribaven a l'escola amb els llavis pintats de vermell. No? Llavors, fins a quin punt aquest joc a ser grans, aquest joc a utilitzar uns components que són el maquillatge, per exemple, que estan pensats per persones més grans, s'acaba extrapolant i surt d'aquest entorn segur i d'aquest temps limitat i l'acabem portant a la vida, no?
De fet, tu dius, planteges dir-li a una nena si vols pinta't els llavis a casa i te'ls despintes per sortir al carrer, perquè encara ets una nena, i perquè no pots gestionar la mirada que trauràs. I expliques també el cas de pares i mares que xiulen a les seves filles quan fan a l'escenari comportaments sexualitzats de ballar, per exemple, no? Quins són els límits, no? Quan hem de dir sí i no, i sobretot per protegir-los d'un món que és depredador, abans tu ho deies, no? Segons l'OMS, més del 70% del material consumit de la pedofilia eren imatges que les mateixes famílies pengem a les xarxes socials. Vull dir que no és innocu, no?
No és innocu, i a vegades, és a dir, pot sonar poc progre, no? O poc políticament correcte, aquesta opinió, però jo no crec que estem en un món que estigui educat perquè les dones siguem lliures, i és molt trist dir això. És a dir, les dones mereixem ser lliures, i en majúscules, les dones, les nenes, les grans i les petites i les joves, però el món segueix estant en mans de lo masculí. I qui educa els nois, qui educa els nens, qui educa els joves perquè respectin la llibertat de les dones? Jo crec que és aquí el gran error, que ens hem educat molt les dones perquè hem sigut el sexe poc privilegiat i hem hagut de fer de conquistar espais que mereixíem pel sol fet de ser persones, i hem fet una lluita i hem fet un camí meravellosament, i hem conquistat molts espais, no?, de mereixement, però on està lo masculí? Què passa avui en dia també amb aquests nois? Quins referents tenen?
Perquè quan el masculí... Els machotes, els mil homes, no? Perquè tu també dius que aplaudim, no? Que quan els aplaudim també estem fent hipersexualització.
Però què em passa a mi, Elisabet? És a dir, jo sóc una persona que fa més de 20 anys que acompanyo processos de creixement, de criança, educatius, de famílies, i m'ha passat i m'hi he trobat, i sóc una persona que em reviso constantment de que entri un nen a l'escoleta on jo treballava amb sabatilles noves, amb sabates noves, i digui, uala, quines bambes, un de que no correràs fort, no? I ràpid. I aquest to, i aquest gest, i aquest comentari... ja té una càrrega implícita. O que entri una nena amb un vestit nou, amb una faldilla, i jo, ai, però mira que bonic, i això és nou, no? Ja canvio el to. I m'atrapo a mi mateixa, que sóc una persona que té criteri, considero, vaja, com reviso. Si em passa a mi, com no pot passar a nivell social? I com no, la societat no agafa això per vendre i per polaritzar cada vegada
més? Per vendre, hi ha les festes de bellesa per nenes amb rutines de neteja facial i maquillatge, i són nenes... que estan en aquesta
petites.
Etapa que estem dient, del 7 als 12.
I més petites, que arriben, i que a mi m'han arribat famílies que em diuen, la vaig portar a la meva filla en una festa d'aniversari, quan la vaig anar a recollir, era una festa d'aquestes, jo no en tenia ni idea. I la meva filla estava amb una bata, amb uns pepinos a la cara, estava amb, no? I ja només els faltava fer el passi de models. I això està passant i s'està important també a la nostra cultura, no? I això per mi no és adequat a la infantesa.
Avui a l'Ofici d'Educar, aquesta etapa del no retorn a la infància.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
Dels 8 als 12 anys, hi ha un procés pont entre la seguretat i la comoditat de la infància i la transformació a l'adolescència. Elisenda Pasqual.
L'Elisenda Pasqual, avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'Ofici d'Educar, parlant-nos d'aquesta etapa invisibilitzada del no retorn, que no és ni la infància ni l'adolescència. Dius que en l'infant s'ha de posar la base d'una educació sexual integral. Què i com s'ha d'explicar de la sexualitat? Tu dius que tampoc, que ni per poc ni per massa, no? Que trobem el punt adequat. Quin seria?
Pues comprendre molt bé quin infant tens davant, escolta quines preguntes et fa. Jo sempre dic, la primera cosa que hem de fer quan un infant ens pregunta sobre una temàtica, pues com pot ser sexualitat o la mort, o qualsevol altra temàtica que sigui profunda i més abstracta o més complexa, és tornar-li la pregunta. Ai, tu què en penses? Ah, sí, que t'ho ha explicat això, i que tu què en saps, i què t'han dit? I en funció del que ens digui l'infant, de les paraules que utilitzi, sabrem quin grau de comprensió té d'aquella dimensionalitat, no? Típic, els infants, a partir d'una certa edat, et venen fent això amb el dit, no? Aquest dit índex que es fica dintre de la mà oposada, no? Diuen, això és follar. I tu dius, ah, això és follar, i qui t'ho ha explicat? I això què vol dir, no? I riuen, hi ha infants que saben el que realment, doncs això potser és un acte de coit, i hi ha altres que no en tenen ni idea del que vol dir follar, no? Llavors, aquí és quan nosaltres, com a persones acompanyants, hem de trobar el matís, les paraules, el contingut adequat per a cada infant sense cometre un sincericidi, perquè a vegades dir tota la veritat només perquè el teu fill o la teva filla t'estigui preguntant, potser no està preparat l'infant per digerir i per integrar tot aquest complex coneixement a dintre seu, no? Per tant, cal escoltar molt bé quin infant tens davant. I aquesta etapa és molt heterogènia. I quan nosaltres anem a fer formacions a les escoles, i quan jo vaig a claustres i parlo d'educació sexual i faig formació, a les mestres d'aquesta etapa els hi dic molt, és que és complexe, perquè a vegades hi ha infants que porten dins de l'aula informacions que no tots els infants estan preparats, però que ja han arribat dins de l'aula i que hem de saber com gestionar-ho, allò.
Un altre dels temes controvertits en aquesta etapa, que ho apuntàvem abans, és el tema de les pantalles, no? Tu, en general, no només amb això, també amb el que dèiem abans de la hipersexualització, tu no ets gaire favorable de la prohibició. Tu dius que prohibir gairebé mai és educar, no? Com hem d'afrontar aquesta etapa i les pantalles, que és el moment en què comença a haver el coquet i l'altre ho fa, i hi ha pantalles... No. I...
Aviam, jo penso que estem immerses en una era totalment digital, per tant, si no pots lluitar contra l'enemic, l'has d'utilitzar a favor teu i ho has d'utilitzar d'una manera coherent i sensata. Per això, quan al principi parlàvem del punt de les pantalles i dèiem que els adults som els que hem d'ajudar a fer-ne un bon ús, comencem per aquí. Quin ús en fem nosaltres com a persones adultes de les pantalles? Perquè si cada vegada que entre a la cuina el teu fill o la teva filla, o entre a la sala, o entre al lavabo, et veu amb el telèfon a la mà, quina coherència estàs tenint tu amb aquest límit? Que evidentment som adults i podem fer un altre ús de la tecnologia, però al final hem de donar una certa coherència de que som capaces de regular-nos amb aquest caramel llaminer que tenim a les mans i que és addictivíssim. No? Llavors, jo no sóc partidària de prohibir com a prohibició de zero. Sí que sóc partidària de que de 0 a 3 pantalles res, és a dir, la primeríssima infància hauria de no tenir pantalla, però també quan hi ha germans o germanes grans és molt complex això. Jo sóc partidària de fer-ne una regulació, és a dir, els infants en aquesta etapa del no retorn no haurien de tenir un dispositiu propi, però podrien fer servir el dispositiu que tenim a casa, amb unes normes, amb uns codis d'accés, amb uns temps pactats, no? Amb una autonomia de dir, mira, carinyo, jo ara ja no m'acostaré a dir-te que ho has de tancar, ara has de saber tu que després d'aquest capítol o d'aquesta estona o sona l'alarma, l'has de tancar tu. Si tu em demostres que ets capaç i que has arribat a aquesta etapa de maduresa on tu te'n pots donar compte, jo et donaré més espai, et donaré més permisos i et donaré més concessió i confiaré més en tu.
El problema és que la maduresa i els dispositius...
I els dispositius són un oxímoron.
Sí, jo sí, perquè és veritat que estan fabricats en molts casos perquè ells no tinguin aquesta capacitat.
Claro, però això s'entrena, Elisabet, perquè el cervell, com bé diu el David Bueno, l'hem d'entrenar abans de l'adolescència. Si tu el prefrontal, que és la zona que controla els impulsos i pren decisions, no l'entrenes abans de l'adolescència, estem perdudes. No? Però si no donem aquesta capacitat d'autonomia i de confiança perquè ens demostrin que el poden entrenar, ostres, no l'entrenaran mai. Són connexions que s'han de fer fortes. Són àrees del cervell que s'han d'estimular des de la infància. Però només es poden estimular si jo me'l miro a l'infant amb confiança, dic, carinyo, jo estic convençuda que tu això ho podràs aconseguir. Mentre tu no ho aconsegueixis, jo estaré al teu costat per regular-te. Però fem-ho juntes.
Ara hi ha un corrent entre famílies per la prohibició. Avalat sí. Per... I, de fet, jo recordo que tu vas ser de les primeres que ens vas explicar que Austràlia estava molt més
sí,
regulat
molt
que aquí,
més regulat.
No? Prohibició, regulació... Que, com
és que
ho veus,
és diferent.
Això?
Jo crec que s'ha de regular. Ara, si tu prohibeixes fins als 16 anys, i als 16 anys no hi ha filtre, perquè als 16 anys un adolescent, que ja són adolescents als 16 anys, te saltarà els límits, perquè és el que toca per aquesta etapa. Si tu no has educat el prefrontal a regular-se amb l'ús de la tecnologia, no hi ha un múscul entrenat allà. No? Per tant, la pràctica de la regulació comença a la llar, perquè després, quan surtin de casa o es tanquin a la seva habitació, no corren riscos innecessaris.
De fet, tu el que dius és no baixar els controls parentals.
No, clar, s'han de quedar.
Que ells se'ls salten, que dona gust.
Sí, sí, bueno, perquè a més troben la manera de sortir-se'n amb la seva. I moltes vegades amb aquesta etapa posar conseqüències, evidentment, amb l'ús de la tecnologia. No tota la conseqüència d'anar associada a la tecnologia, perquè si no aquí hi ha un càstig, però sí que hi ha una conseqüència. O sigui, tu tens uns drets i uns deures. Si vols els teus privilegis, hauràs de fer, no? M'hauràs de demostrar que ets capaç de sostenir aquests privilegis. Si no, jo no puc cedir-los perquè la meva responsabilitat és cuidar la teva salut i la teva integritat, no?
Avui a l'Ofici Educat, l'etapa del no retorn a la infància.
Deixa'm que m'equivoqui, només sóc una nena.
A l'etapa del no retorn, no els empenyis cap a l'adolescència ni els intentis retenir en la infància. Elisenda Pasqual.
I es pregunta a l'Elisenda quantes vegades heu tingut un debat o conflictes entre drets i deures a casa. Ara ens en parlaves dels drets i deures a l'etapa del no retorn. Moltes, moltes, segur.
No estic
segura. Cada dia, tota hora, tothom expliques que arriba un moment que allò que li demanes fer a casa al teu fill, filla, petites tasques pot portar cues sobre sí. Si ho ha de fer ell o ho has de fer tu. Et preguntes a l'Elisenda fins a quin punt tens dret a demanar-li que es faci el llit, que pari la taula, o té dret a plantar-se i a dir-te que no, que de cap manera. Dius, aquesta tasca que estem intentant incorporar com un hàbit a les seves vides és necessària perquè tingui un futur molt més funcional.
Clar, és la corresponsabilitat, Elisabet, no? Al final volem generar persones que, quan surtin de casa nostra i que visquin soles, entenguin que la roba rente, es neteja, que els llençols, la roba llit s'ha de canviar cada X dies, potser no cada setmana si els hi fa mandra, però cada dos com a màxim, que hi ha d'haver una higiene al lavabo, que la nevera ha d'estar plena. És a dir, generar persones adultes funcionals comença a la infància. Comença la infància. L'adolescència és una etapa on hi ha moltes coses que, per poder neuronal, si no les hem instaurat abans, seran difícils de que s'instaurin. Per tant, l'etapa del no retorn és pràcticament l'última oportunitat que tenim perquè aquesta autonomia i aquesta corresponsabilitat sorgeixin efecte. I no ens hauria de semblar un excés o un abús demanar que els fills i les filles tinguin tasques a la llar.
Però jo et diria que deu ser un dels conflictes més recurrents de totes les cases. Per començar, ens costa. I després, imagino que, clar, ells també tenen dret a dir pues, no vull, no?
No, a veure,
dret
a dir que no volen, el tenen. Ara, una altra cosa és que aquest dret sigui coherent, perquè tu vius en aquesta llar i dins de la llar hi ha un funcionament del qual tu, per edat, ja et toca ser més partícip, no? Per tant, com que et toca ser més partícip, podem pactar quines tasques t'agrada més fer, quines menys, però a vegades les que tampoc t'agraden fer n'hauràs de fer alguna. Si no t'agrada buidar el rentaplats, carinyo, ja. No t'agrada buidar el rentaplats, no t'agrada de parar la taula, no t'agrada disparar-la, no t'agrada d'ajudar-nos amb el sopar, no t'agrada...
Res.
Sí?
Llavors... Però tampoc ens agrada a nosaltres.
Ja, però això és la diferència de la maduresa. O sigui, la maduresa, per mi, una de les vegades... Jo crec que en aquest programa ho he dit diverses vegades, per mi la maduresa es defineix amb la capacitat que tenim de posar límits al nostre desig. Perquè si no posem límits al desig, ens passaríem tot el dia que pues cadascú fent el que li agrada. No? Llavors, ser madures, ser persones madures, implica, evidentment, deixar molt lloc al desig, perquè la felicitat també té a veure amb el desig, però regular-lo i posar límits, això s'aprèn durant la infància.
Però és un dels temes en aquesta franja que t'arriben conflictes en aquest sentit,
molt,
perquè jo m'he trobat famílies que han dimitit i que diuen, no, ja ho faig jo, ara que estudiï... I és igual, no passa res.
Sí, clar, però estudiar no és incompatible amb fer-te el llit, amb endreçar, amb posar la rentadora, amb buidar el rentaplats. Són petits minuts del dia. És a dir, aquesta idea de que no, la seva feina és estudiar i és no participar a llar, és incorrecta. Jo escoltava una vegada la dona d'un gran polític nord-americà que deia que les seves filles s'enfadaven perquè ells tenien servei, ells vivien a la Casa Blanca, ells tenien servei de llar. I les seves filles deien, per què nosaltres ens hem de fer el llit quan tenim persones que us el fan a vosaltres? I la mare li deia, per què nosaltres vam aprendre a haver-nos de fer el llit i ara tenim el privilegi de que algú ens el faci. Tu has de créixer sent funcional a la vida. I arribarà un moment que podràs delegar aquesta tasca. Però primer l'has d'aprendre i t'has de fer gran i has de madurar-te entenent que a vegades el teu temps del dia és limitat i hauràs de prioritzar tasques que són de persones adultes funcionals. I això s'aprèn a l'etapa del no retorn.
Clar, aquí el problema és la sobreprotecció, no?
Sí, o la idea a vegades que com que nosaltres potser ens van forçar i això no ens va agradar i potser teníem excés de responsabilitats, ara volem treure'ls aquest pes de sobre.
Bueno, i aquesta idea, és interessant el que dius de no forçar les criatures, no? Hi ha moltes persones que entenen la naturalitat, l'espontaneïtat, la criança respectuosa, amb, escolta, si
absència
no ho vol fer...
Absència de límits.
Clar.
Sí, no, i és a dir, el límit ha d'anar de la mà de l'amor. No? A més amor, més límit coherent. El que no podem fer és estimar-te i comprendre-te amb excés i no regular comportaments que són infantils. I aquí és on jo a vegades poso l'incís, no? L'etapa del no retorn. La conquesta de l'etapa del no retorn és l'autonomia. Però no l'autonomia de lligar-me les sabates o l'autonomia de... No, l'autonomia de saber en quina hora has de llevar-te per anar a l'escola, de fer-te la motxilla, de desfer-te-la si vens d'una activitat extraescolar, de posar la roba bruta, perquè si no l'endemà podràs anar a fer hockey i tindràs la roba o de la piscina i tindràs les sabatilles que tindran vida pròpia perquè estaran mullades allà dins. Aquest tipus d'autonomia és la seva responsabilitat, és la seva vida, és la llavor per un futur funcional.
Avui a l'Ofici d'Educar, l'etapa del no retorn a la infància.
No penso d'esperar la taula.
L'Elisenda Pasqual ens parla també del paper de les amistats en l'etapa del no retorn, no? Allò que dèiem, nosaltres ja no som referents i comencen a guanyar protagonisme els amics, les amigues, no?
Sí, i és meravellós, no? Perquè de sobte són uns anys de construcció on això que dèiem, no? L'infant deixa de sentir-se infant, comença a voler sortir sota de l'ala, no? D'aquestes figures d'aferrament més primerenc i comença a veure amb els iguals persones còmplices, persones amb qui s'ho passa bé, amb qui té ganes de passar més estona, aquestes converses infinites, no? Que quan comença...
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I tornem la setmana vinent en com podem fer una alimentació saludable per les criatures. Us deixem en Macedònia, ser valenta, sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador. I fins la setmana vinent.
Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Replanem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.
Quina por fer-me gran. No podré fer tonteries ni jugar el que he estat jugant durant 12 anys. Provaré de ser valenta. M'hauré d'adaptar. He d'aconseguir un telèfon mòbil molt aviat. I aprendre a lligar amb els nens que em miri de lluny, però sense parlar.
El suplement, amb Roger Escapa. En guàrdia, amb Enric Calpena.
Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una guerra. I sobretot es va deure a tres cineastes fonamentals: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i Yasuhiro Ozu. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, també de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam anar fins a Salt per visitar la Sílvia Castelló Duran, una referent del sector de la moda a casa nostra, i una dona que entre els 6 i els 19 anys va estar tancada a casa amb els seus 15 germans fins que finalment van ser alliberats.
Ja portàvem uns anys que sabíem que algun dia arribaria això, o teníem doncs els avisos, i va arribar, van arribar doncs moltes persones.
Policia.
Policia, hi havia assistents socials i tal, i van envoltar la casa i van tirar la porta va ser espectacular. I es van emportar els meus germans.
Els menors d'edat.
Els menors d'edat, jo ja tenia 19 anys, per tant, aquí no hi havia ja això. Però és veritat que me'n recordo molt de la sensació de què serà de la meva vida, no? Si no hi són els nostres germans, no? Aquella buidor. Però va ser un moment digne de recordar, no? D'aquelles experiències que et marquen.
I els concerts de Bad Bunny a Barcelona el cap de setmana passat van ser tot un èxit, i parlar-hi l'inici també d'una nova etapa. Va alliberar tanta oxitocina al ritme del porto-riqueny que es va posar de part.
El que passa és que vaig anar embarassada 38 setmanes i mitja, i diguem que al sortir al concert vaig trencar aigües.
Què dius ara?
Sí, i d'allà doncs directes cap a l'hospital.
Et trobes bé?
Sí, molt bé, estem aquí esperant a que la cosa dilati una mica més.
No ha nascut la criatura, eh?
Encara no.
Estàs en aquell compàs d'espera.
Exacte, compàs d'espera i esperant que això evolucioni, però bueno, ja en sortirem dos d'aquí.
O sigui, havia acabat el concert. Tu vas gaudir del concert amb la teva panxa de 38 setmanes?
Sí, al sortir vaig dir-li a un taxista... agafa'm perquè tinc contraccions. I em diu, estàs, hi ha una mica de lío. Dic, m'és igual, és que no puc caminar més. Ara plantejant-me si li diem Arcadi Benito o Arcadi a seques.
I a l'Eclipsi es va fer de nit amb l'Elsa Anca, model i presentadora de televisió, que ens va confessar que es penedeix d'haver fet un pas al costat tan d'hora.
Tinc la sensació d'haver-me baixat del vaixell abans de temps, una mica, no? Jo penso que em vaig creure que ja havia acabat, saps? Una mica per inseguretat, perquè, bueno, perquè hi ha...
Tu mateixa et vas autodescartar?
A veure, et descarten, vale?
Per una qüestió, d'edat i física?
Jo crec que sí.
Per una discriminació?
Una mica sí. A veure, s'ha de donar pas a la gent jove. Perfecte, o sigui, està claríssim, no? Però després, avui en dia, ostres, triguem molt més, no?, en voler deixar-ho tot, vull dir, ens sentim actius encara, no? Ara jo miro la meva iaia amb la meva edat i ara la meva iaia, saps? Vull dir, de tot. I ara, doncs, les meves amigues, dones de la meva edat, encara, no?, com tenim moltes coses a fer.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara arriben les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
A Netflix, segona temporada d'Assassinato para principiantes.
Lizzo Kilton is trying to move on. To close this dark chapter. I'm ready for this to be over. No more murder.
Quick. Hey, Sarge.
Després de resoldre el cas d'Andy Bell, la nostra protagonista vol deixar enrere tot el que ha passat i mantenir-se al marge de les investigacions. Però una desaparició obliga la Pip a tornar-se a endinsar en una carrera contrarrellotge per trobar-lo.
Surprise! We are going on a jet.
What?
All aboard, please.
I a Apple TV, una estrena del Festival de Cannes, Ven a volar conmigo. John Travolta debuta a la direcció amb aquesta pel·lícula en què explora la seva fascinació per l'aviació, rememorant la primera vegada que de nen va viatjar amb avió. I al teatre, la sala Atrium, La meitat de l'ànima. El thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, és la història d'una escriptora que rep unes cartes que desestabilitzen tota la seva memòria familiar i l'empenyen a una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda. Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
Bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per la comarca de les Garrigues, la primera visita al Castell de la Floresta.
Que data del segle XIII i conjuga elements romànics, gòtics i renaixentistes. Va ser propietat dels comtes de Pallars, del duc de Cardona i també dels de Medinaceli. En un extrem del castell hi trobem l'adossada a l'església parroquial, dedicada a Sant Blai. És un edifici declarat bé cultural d'interès nacional. De l'interior es poden visitar totes les estances, inclosa la torre. Hi trobem sostres de fusta, dibuixos fets per presoners, un antic pou de gel, objectes procedents del mateix castell o de l'antic poble dels Castells Tots, totalment desaparegut. La visita es pot fer amb cita prèvia de les 8 del matí a les 3 de la tarda.
I podem dinar al restaurant Benet a les Borges Blanques.
Situat a la plaça 1 d'octubre, número 21, molt a prop de l'Espai Macià i de l'Església de Santa Maria, un restaurant de cuina actual amb producte local que es troba a l'interior d'una casa de finals del segle XV. És un local petitó de només 20 comensals gestionat per la Sílvia i en Xavier, amb plats ben elaborats, bon servei, productes de la terra i també hortalisses del seu propi hort i un maridatge exquisit amb els millors vins i olis de les Garrigues. I podem tastar la coca escalivada i confit de cansalada, l'arròs a la cassola amb pollastre i bolets, la ventresca de tonyina a la flama, els peus de porc desusats o l'espatlla de cabrit confitat amb emulsions de vegetals, de postres, espuma de xocolata blanca, pastís calent de poma al curri o pa dolç cruixent amb xocolata negra. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert de dijous a dilluns, de la 1 del migdia a les 4 de la tarda.
Música.
No ens vam conèixer dalt d'un tren perquè ocupava el teu seient. No ens vam conèixer al món rural francès, fugim d'una vida d'estrès.
Perquè si som per les Borges Blanques, podem passar pel concert de Saxeni.
A la una del migdia, al Passeig del Tarall, al Festival Bobby, al Festival de Videoclips, que reuneix talent emergent i apassionats del món de l'audiovisual per donar visibilitat a històries sorprenents a ritme de música. La banda lleidatana Saxeni ha cedit una de les seves noves cançons de l'EP que acaben de publicar, Només Música, perquè els concursants en facin un videoclip en només 24 hores amb l'objectiu de gravar-lo íntegrament dins del municipi o bé al nucli urbà o en l'entorn rural que l'envolta. És per això que són els encarregats d'enguany de portar el punt de música en directe i fer la clausura del festival. Saxeni ja no és només aquells amics de l'institut que quedaven per fer cançons i jugaven a fer música, sinó que s'ha convertit en el grup de moda pels joves i amb qui tots els artistes volen fer col·laboracions. És per això també que en el seu últim treball hi trobem tres col·laboracions molt especials, una amb Svetlana, una amb Sidoní i una també amb Miqui Núñez, que és la que està sonant de fons. El concert d'avui és gratuït i a l'aire lliure.
Arribarem a les 7 amb la cançó Televisió de Saxeni, que avui actuen a les Borges Blanques. Fins ara.
Entre nosaltres tot és molt més senzill. Ho transformem junts en ciència-ficció. Si per nosaltres té sentit, sé que és la bona direcció.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.